IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Benrell. La política municipal és protagonista avui de la jornada. Fins a 3 ajuntaments mallorquins escenifiquen el canvi de comandament en un ple extraordinari. El Consell, Sant Joan i Son Servera, on s'assignaren pactes de govern a principi de legislatura i entre una disparitat de partits. Són els 3 restants que queden per fer aquest canvi de vara dels 7 pactats arreu de les Balears. Una mostra de la importància de la política local que es fa a peu de carrer i amb els veïnats de tota la vida com a votants. Un contacte directe que afegeix pressió als batlles i batlleses. Tot d'una, els escoltarem, ho expliquen ells mateixos, els que assumeixen el càrrec i també els que els cedeixen, que fan balanç del mandat. Abans, els titulars, és dissabte 20 de juny. Dues persones han mort ofegades a les darreres hores a Menorca. Són una dona a una piscina particular de Cal en Blanes, a Ciutadella. L'altra, un home, a la platja de Son Bou. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. S'investiguen les circumstàncies d'aquestes morts a l'espera dels resultats de l'autòpsia. A Fallega i Eivissa s'ha confirmat el primer mort per balcòning d'enguany, un jove de 29 anys que va caure des d'un setè pis a Sant Antoni.
Ha dimitit el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, per motius personals i familiars.
El substituirà la gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària, Georgina Brunet. Fernández va arribar a les Balears l'any 2019 com a cap de gabinet de la consellera d'Agricultura, Maia de la Concha, de Podem. Dos anys després va assumir la Direcció General d'Agricultura i va mantenir el càrrec en Joan Simonet, del PP.
L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia haurà d'esbocar unes obres il·legals fetes a l'interior d'una mansió.
Són dues construccions de més de 300 metres quadrats que els propietaris no varen demolir fa 6 anys quan una sentència judicial ho ordena. L'endorecament costarà 140.000 euros públics.
L'Ajuntament de Palma i els sindicats pacten millores salarials i organitzatives a la policia local.
Han arribat a un acord per impulsar la modernització del cos i millorar les condicions laborals, que inclouen una revisió dels complements de les diferents categories, l'adequació de places i noves inversions materials i en recursos humans. El pacte ha estat subscrit després de mesos de negociació.
I de l'actualitat esportiva, quins titulars destacam avui? Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia, destacant que, per una banda, mentre el Real Mallorca continua pendent dels moviments que pugui fer el Sauteni Martín de Michelis de cara al seu fitxatge per l'RB Leipzig, el dia a dia del Club Vermell marca dues sortides de pas en forma de traspàs, la del defensa Pablo Maffei i la del davanter Vedran Muric. El primer anirà a l'Olympiacos i el segon jugarà les pròximes 3 temporades amb el Fenerbahçe de Turgui. La penya esportiva Sant Eulàlia juga avui capvespre el retorn a la segona federació. Rap en partida tornada corresponent a l'eliminatòria final per l'ascens a l'Arenas d'Armilla amb l'empat a 1 del partit d'anada.
Encetam avui un episodi de calor que a migdia activarà la vista taronja al sud de Mallorca i groc a la resta d'aquesta illa i també a Menorca. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, encetam un cap de setmana de calor. Avui s'espera que torni a dominar el sol amb alguns intervals de núvols prims i la presència de pols en suspensió. Cal recordar que tenim diversos avisos actius per temperatures elevades per part de l'Agència Estatal de Meteorologia. Les màximes podrien arribar als 39 graus al sud de Mallorca, els 38 cap a punts de l'interior de l'illa i els 37 tant al nord i nord-est, a la zona de la Serra de Tramuntana i també a l'illa de Menorca. Les Pitiüses sí que quedarien al marge d'aquests avisos en vista avui. Tot això acompanyat d'un vent que continuarà bufant de fluix a moderat de llevant i una situació marítima una mica més moguda amb redols de maror i qualque àrea de forta maror cap al sector de les Pitiüses.
Gràcies, Margalida. Ja ho sentiu, temperatures molt altes per les pròximes hores. Es recomana ingerir menjars lleugers, hidratar-se amb aigua, vestir en roba de tons clars i evitar l'exercici físic prolongat a les hores centrals del dia. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començant.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Radio.
Encara amb la recta final de legislatura i en virtut dels pactes signats l'estiu de 2023, els governs municipals fan el canvi de batllia pertinent. D'un total de 7, en resten 3 que avui es fan efectius. Són 3 ajuntaments de Mallorca que han convocat ple extraordinari a migdia amb només un punt a resoldre: recompondre l'organigrama del consistori i la persona que estarà al capdavant el darrer any. Es dona la conjunció que per a tots ells serà la primera vegada que assumeixen aquest càrrec. En canvi, entre els que els cedeixen hi trobam 2 novells i un veterà, però tots coincideixen en la satisfacció de la feina feta.
L'Ajuntament de Son Servera, la vara passa de mans d'un Servera a un altre. L'entrega en Jaume, del PP, i la rep en Pep Leno, del grup Independents. Un partit que va fundar amb altres membres, entre ells l'exbatle Toni Servera Monjo, ara fa 20 anys en l'esperit de servir el poble. La mateixa actitud en què afronta el càrrec que avui assumeix.
Per a representar el teu poble, pues, és un orgull, i més fer-ho pues, amb un partit petit. I vull dir, m'ho entenem molt, molt bé, hem fet feina molt tranquils, uns amb els altres, ens hem ajudat molt, han comptat molt en jo, i jo, la veritat, pues, crec que també ve d'agrair.
Una bona sintonia que també enalteix Jaume Cervera, el batlle sortint, que ha permès avançar en projectes essencials en aquests 3 anys.
L'objectiu era intentar deixar Son Cervera millor de com estava, i sincerament crec que ho hem assolit. Ens hem entès a la perfecció. Llavors, l'objectiu era clar, era cuidar els nostres ciutadans, la creació d'un pàrquing residencial, sobretot a la zona costanera, molt necessari. És una realitat, aquesta escoleta de 03, també molt demandada, amb 74 places de diferents edats.
I encara queda feina per fer al poble. Aquest darrer any volen enllestir les inversions de millora, les principals vies, i complir amb les demandes dels ciutadans.
Moltes vegades pensam en grans infraestructures, grans obres, però hem de pensar més també moltes vegades en el manteniment del dia a dia, que no en només inaugurar, perquè després si no se tenen en compte penya el que és el municipi, no fa tan bon viure i tan bon estar. Que nosaltres estem aquí de pas, però el que poden deixar mos quedarà en el nostre poble.
Un altre relleu que es fa efectiu avui és a Sant Joan amb la socialista Catalina Perelló com a batlessa en substitució de Richard Thompson, de Més per Mallorca.
Un pacte que també ha funcionat molt bé, expliquen, per tirar endavant les promeses electorals fetes a l'inici de la legislatura i que ha suposat l'estrena per ambdós al càrrec.
Mai havia estat un batle d'abans, però per sort havia tingut experiència al sector privat dirigint equips. I a Sant Joan hi ha 17 regidories i a cada regidoria hem fet moltes coses. Estic supercontent i hi ha coses pendents, evidentment, però Cati continuarà la feina.
En el seu cas sí que es farà efectiu també el canvi de regidories. Thompson serà segon tinent de batlle i gestionarà l'àrea d'educació, a més de ser el representant municipal en la Mancomunitat del Pla. Tasques que fins ara exercia precisament Catalina Perelló, que a més de ser batllessa ara també durà 7 regidories.
I el tercer municipi que fa avui l'entrega de la vara municipal es Consell. L'històric socialista Andreu Isern deixa el càrrec després de 17 anys com a batlle i passa a mans de Sònia Daudén, de Som Consell.
Han estat 5 legislatures el cantant del cos històric en què Isern ha vist canviar el poble. Se sent orgullós de com s'han adaptat les polítiques a les necessitats d'un municipi que ha duplicat la població en aquest temps, tot i que li queda una espineta pendent.
Anirem amb una cosa pendent. Ja s'havia començat converses i maneres de poder fer, que és una residència. Tenim de 9 projectes en marxa, de 9, amb un import de més de 4 milions d'euros. Per tant, em fa il·lusió i ganes i vull col·laborar en que tots aquests projectes se puguin acabar dins aquesta legislatura, que és el previst.
De fet, Isern continuarà l'equip de govern com a regidor fins al final de la legislatura, fent feina de la mà amb la nova batlessa Sònia Daudén.
És un gran honor, és un gran orgull i per jo, sobretot, també és una gran responsabilitat i un gran compromís amb el meu poble. Al final, l'idea és aquest any és donar continuïtat a tots els projectes que ja varen començar, no només en el 2023, perquè nosaltres ja duim 3 legislatures plegats.
La investidura de la nova batlessa i els 2 batlles es farà efectiva a migdia en els plens extraordinaris convocats en cada un dels ajuntaments. Són en els darrers, en compliment dels pactes de govern d'aquesta legislatura, que hauran suposat 7 canvis en total a les Balears.
I encetam el darrer any de legislatura, com dèiem, abans de les eleccions autonòmiques i municipals del pròxim estiu, i els partits ja han començat a perfilar les seves llistes. Avui coneixerem el candidat de Coalició per Mallorca i, possiblement, també del grup socialista.
La formació regionalista ha convocat una roda de premsa per presentar el seu candidat al govern de les Illes Balears per a les pròximes eleccions del 2027. Serà uns minuts abans de migdia al passeig Sagrera de Palma a l'alçada del Consolat de Mar. Per part seva, el PSOE celebra avui el Consell Polític encapçalat per la secretària general Francina Armengol. Una cita que resoldrà els dubtes, previsiblement, de si l'actual presidenta del Congrés dels Diputats repeteix com a candidato o s'aposta per una nova figura. Les darreres setmanes, els mitjans ha ressonat el nom de Rosario Sánchez, secretària d'Estat de Turisme.
I el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, dimiteix per motius personals i familiars després de 5 anys al càrrec. Serà substituït per la gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària, Georgina Brunet. Això ho ha confirmat el portaveu del govern, Antoni Costa, després del Consell de Govern, qui ha agraït la seva implicació a favor del sector primari a l'arxipèlag.
Fernández va arribar a les Balears l'any 2019, a principi de l'anterior legislatura progressista, com a cap de gabinet de la consellera d'Agricultura, Mae de la Concha, de Podem. 2 anys després va assumir la Direcció General d'Agricultura i tot el canvi de govern, Fernández va continuar el càrrec ja en Joan Simonet, del PP, com a conseller de la matèria. Una notícia que lamenta la presidenta de les cooperatives agrícoles, Jerònima Bonafà, a la vegada, diu, entén els motius.
Molt sap greu perquè és una persona que ja fa anys que fem feina amb ella i, bueno, i te sap greu. Però bé, per una altra banda, entenem que hi té sa família península i jo crec que també a sa vida hi ha cert moment que te planteges unes altres oportunitats.
Això pel que fa al govern, mentre el Consell de Mallorca, el president Llorenç Galmés diu que analitzarà les despeses del vicepresident Pedro Bestart associades a l'ús de vehicles oficials. Tot això, Galmés assegura que mantindrà el pacte amb Vox.
El president del Consell Insular s'ha pronunciat així per primera vegada respecte als resultats de l'informe elaborat per la institució insular. I s'ha aferrat a les conclusions del document, d'aquest document, per mantenir Bestart en el seu càrrec, tot i que revela proveïment de combustible injustificat a hores intempestives.
Secretari d'Ànica, bueno, aquestes despeses s'hauran d'analitzar. Nosaltres, en aquest moment, ens basem en el que diu l'informe del secretari general i de l'interventora general, que diu que no hi ha hagut cap mal ús dels béns del Consell de Mallorca.
Més per Mallorca denuncia que les darreres informacions sobre el cas Bestart evidencien l'ús de recursos públics per interessos i capritxos personals. La portaveu de Més és Catalina Inés Perelló.
Els dos bés de tots no són per escapricis de cap càrrec públic. Aquesta manera de confondre allò públic amb allò privat és intolerable i la situació és políticament insostenible. Galmés no pot continuar callant i mirar cap a una altra banda.
I el govern ha avalat la tramitació parlamentària per via d'urgència de la limitació de vehicles a Mallorca aprovada per majoria al Consell Insular.
Una ordenació d'entrada de vehicles sota criteris de sostenibilitat i de capacitat de càrrega territorial. Així s'ha expressat el conseller portaveu Antoni Costa, que marca el darrer trimestre d'enguany com a termini per aprovar la llei, perquè pugui estar en vigor durant la temporada turística de l'any que ve.
Això quan hem conegut que les sol·licituds per regularitzar vehicles amb matrícula estrangera han augmentat en un 40% en només 4 anys. En concret, el 2022 es rematricularen 2.700 cotxes. L'any passat, hem de dir, en foren més de 6.000.
Segons el Consell de Mallorca, la nova llei de limitació d'entrada de vehicles, que ara mateix es tramita al Parlament, servirà per aturar aquesta allau. Només es permetrà matricular un vehicle per habitatge als no residents.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Setmana tràgica a les platges del Mediterrani, ho dèiem en titulars. A Menorca, 2 persones van morir ofegades ahir, juntament amb un home de 70 anys a Talis, una platja verge propera a la zona de Sombou, mentre que dijous matí una dona de 31 anys va perdre la vida ofegada en una piscina.
A Menorca, la dona va ser localitzada surant a l'aigua per un amic i, segons els primers indicis, la mort s'hauria produït hores abans. En el cas de l'home, la platja no tenia servei de salvament i els socorristes de Sombou es varen desplaçar fins allà en moto aquàtica. Tot i que varen tractar de reanimar-lo, no varen poder fer res per salvar-li la vida. Escoltàvem el potro supervisor de Sombou, Mauro Posticlioni.
Nos desplazamos con la moto y en Atalis, en la orilla, al final de todo, estaban unos 7 turistas con una persona desvanecida en la orilla. Estaba en posición lateral de seguridad y nadie le había realizado el RCP a la persona. La persona estaba nadando en Atalis y lo agarró una corriente, no podía volver a la orilla.
En ambdós casos dels ofegats a Menorca s'investiguen les circumstàncies de la mort a l'espera dels resultats de l'autòpsia.
I també un nen de 3 anys ha hagut de ser rescatat aquest divendres hora baixa amb símptomes d'ofegament a una piscina privada de Santa Margalida, Mallorca.
L'infant, que estava en estat crític, ha estat traslladat en helicòpter fins a l'hospital de Son Espases, on roman ingressat a l'UCI pediàtrica amb pronòstic reservat.
I cal afegir que a Catalunya, a les platges de Tarragona, un menor va perdre la vida i dos més es troben en estat crític. Els nins haurien tingut problemes per sortir de l'aigua. I seguim amb la crònica de successos, perquè a Eivissa registra el primer mort per balcònic a Espanya. L'home va caure del 7è pis a Sant Antoni de Portmany fa ara dues setmanes. Es trobava a l'UCI en estat crític i ahir va morir. El jove de nacionalitat colombiana, resident a Mallorca, passava uns dies a casa d'uns familiars. Ens ho explica Ivonne Aranyó.
Segons la Guàrdia Civil, hi havia evidències que es va precipitar després d'estar de festa. Hores abans, la policia local ja s'havia personat a l'habitatge per les queixes dels veïns. El primer cas de mort per balcònic l'any passat també es va produir a Eivissa, on quatre persones van perdre la vida, tres d'elles al mateix hotel, l'Eivissa Rocks, que es va veure obligat a cancel·lar la seva programació de concerts. Enguany, de moment, hi ha un mort i cinc ferits a les Balears. Segons la Fundació IO, formada per personal sanitari, és en 2010 quan es pren consciència del fenomen del balcònic. Espanya lidera la llista d'incidents, seguit de Tailàndia, Països Baixos i Estats Units. A Espanya, la majoria dels casos es concentren a Sant Antoni, a Eivissa, i a Mallorca, concretament a la platja de Palma i a Magaluf. Dels casos registrats a Balears, més del 90% són homes, entorn als 24 anys, i la majoria són britànics. Els segueixen els alemanys. Més del 90% dels casos estan relacionats amb la ingesta d'alcohol i també un alt percentatge amb la barreja d'alcohol i drogues. La majoria dels incidents solen passar a primera hora del matí.
I encara un punt més, desallotjat un edifici a Palma per un incendi a una cuina d'un pis a la barriada de Son Cladera. Tres persones han resultat intoxicades pel fum.
Segons explica la policia, el foc ha tingut lloc prop de les 5 de l'hora baixa a causa d'una paella dins un forn. Dues de les víctimes han necessitat l'ajuda de la policia local per sortir de l'habitatge i han estat traslladades a Son Espases. Així ho han explicat els veïnats de l'edifici afectat.
Mi madre ha intentado ayudarlos de arriba, pero se ha tenido que ir. Y así el momento en que han llegado los policías súper rápido a porrear la puerta y cuando he salido pues que no se veía nada, o sea, todo humo.
Y fuera había humo. Aquí cuando he bajado aquí es cuando se ha visto todo el humo.
I per aquesta temporada s'ha planificat més seguretat policial a Eivissa. Enguany hi haurà 100 efectius nous de la Guàrdia Civil, 70 en plaça fixa. Per primera vegada en molts d'anys quedaran cobertes les unitats que patrullen al carrer. Ho ha assegurat la delegació del govern a les Illes en la presentació dels reforços d'estiu. En té els detalls Gemma Guas.
Els agents de reforç de la Benemèrita estaran fins al 31 d'octubre a Eivissa, superant lleugerament els de la temporada passada. A més, destaquen que enguany arriben un centenar d'agents a l'illa, 30 dels quals hi estaran un any en pràctiques. Els altres vendran com a resultat del concurs de trasllats i es quedaran també un mínim d'un any. És Alejandro Hernández, general de brigada cap de la zona de la Guàrdia Civil de les Illes Balears.
Algunos vienen voluntarios, por lo tanto tienen un periodo de 2 años que tienen que estar en las islas. Otros vienen con... de manera forzosa, con lo cual tienen un año que tienen que ser las islas y a partir de ahí ya pueden decidir si quieren quedarse o no. El esfuerzo que estamos haciendo desde la Guardia Civil, desde la zona de la Guardia Civil, es intentar mejorar las condiciones de nuestros guardias civiles en todos los sentidos, desde el punto de vista de la vivienda, pero también en el punto de vista económico y profesional.
Asseguren que amb l'arribada d'aquests agents queden cobertes les unitats de seguretat ciutadana a l'illa per primera vegada.
Que digamos son lo que ustedes ven normalmente patrullando por las calles, los que hacen la seguridad ciudadana. Eso queda cubierto al 100%.
Han destacat també que el govern de l'Estat licitarà enguany els projectes per construir els habitatges de la Policia Nacional a Eivissa i també el solar cedit per l'Ajuntament de Santa Eulària a Santa Gertrudis per construir pisos per a la Guàrdia Civil. Parlen d'una inversió inicial mínima d'uns 33 milions d'euros en ambdós projectes.
Precisament a Eivissa ha quedat desarticulat un grup criminal dedicat a robar rellotges de luxe. La Guàrdia Civil ha detingut 4 persones. Se'ls imputen delictes de robatori amb violència, pertinença a grup criminal i falsetat documental.
Els van detenir dimecres passat en el marc d'una operació que investigava una banda criminal d'origen italià, dedicada al robatori de rellotges a la via pública. La Guàrdia Civil va confiscar un turisme per a cometre els robatoris i 7 motocicletes, diverses d'elles utilitzades pel grup que executa robatoris amb violència anteriors. Els seients s'han decomissat així de tota la infraestructura que el grup anava a utilitzar per a continuar actuant durant tot l'estiu a l'illa.
8 i 19 minuts, continuem amb l'informatiu matí del cap de setmana. L'Ajuntament de Sant Josep posa en marxa la demolició d'unes construccions il·legals a l'interior d'una mansió després que la propietat ha deixat passar el temps sense complir una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Balears de fa 6 anys que confirmava l'enderroc.
El consistori assumirà de manera subsidiària l'enderroc d'uns 325 metres quadrats d'aquesta propietat de Casa Claró a Sant Agustí d'Esvedrà i calcula que li costarà 3 mesos i uns 140.000 euros fer-ho. Es dona la circumstància que les construccions il·legals es van descobrir en una visita a la finca per comprovar les obres d'una casa de 400 metres quadrats que sí que tenien llicència. Això va ser el 2010 i a l'expedient de demolició s'explica que la propietat ha presentat diversos recursos i ha mirat de retardar la resolució del cas.
I la compravenda d'habitatges a les Balears continua el camí de descensos, però amb un ritme menor. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el nombre d'operacions aquest abril ha caigut un 3,7% respecte d'un any enrere. La dada duplica la del conjunt de l'Estat. I a tot això, el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de les Illes Balears, Pere Salvà, calcula que les illes necessitarien 100.000 habitatges més d'aquí a 15 anys per acollir els 200.000 nous habitants que l'Institut Nacional preveu que hi haurà a l'arxipèlag. Això significaria, atenció, la construcció de 20 habitatges cada dia, una xifra que el catedràtic jubilat ha dit que és insostenible. Carme Moreno.
Pere Salvà ho ha exposat durant un seminari organitzat per la universitat. El catedràtic de Geografia Humana també ha afirmat que hi ha d'haver un canvi de model econòmic que permeti als residents tenir un habitatge digne i evitar l'exclusió social.
I aquest habitatge no pot ser la presó que han fet sortir la gent, o els cotxes que han de viure, això què implica? En el final, si començam a donar tot això, és com una bomba que a poc se va donant, i aquesta bomba al moment dona grans àrees d'exclusió.
I quines solucions han aportat els experts, Carme?
D'una banda, el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, Juan Manuel Parreño, proposa que tan sols el 10% de l'habitatge es dediqui a usos turístics i en el cas de les zones tensionades, Parreño diu que l'habitatge turístic s'hauria d'eliminar.
¿Qué podemos hacer para retirar las viviendas vacacionales existentes en zonas especialmente tensionadas? Porque retirar la licencia significa indemnizar. Es una actividad económica, hay que indemnizar. Y más en una administración como las autonómicas, que generalmente dedican un porcentaje muy pequeño de sus recursos públicos a temas habitacionales.
El doctor en geografia de l'UIB, Jesús González, s'ha mostrat més contundent i ha dit que és tan sols aquesta una de les solucions del mig centenar de mesures que s'haurien de plantejar davant l'emergència de l'habitatge. González afirma que s'ha d'intervenir en el mercat, sobretot en la demanda, i ha demanat valentia als polítics.
Que toda aquella compra de vivienda, me da igual que sea extranjero o no, yo no veo el carnet de identidad, sea para uso residencial. Y por tanto, obligando a que si compras vivienda, tengas obligatoriamente que residir en ese territorio 10 años, por ejemplo. Hay juristas que dicen que eso no tiene encaje legal, otros que sí. Yo, por con los que me lo consulto, pues parece ser que sí tiene encaje, pero es arriesgado. Pero si no somos valientes, no hay solución.
Els experts també han plantejat la creació d'una taxa turística, el fons de la qual es recaptin es dediquin a polítiques d'habitatge.
Gràcies, Carme. I els ajuntaments d'Eivissa s'adheriran la pròxima setmana a les mesures per afavorir la construcció de milers d'habitatges de preu limitat a l'illa, entre un 30 i un 40% per sota del preu de mercat.
Serà per urbanitzar les àrees en transició, una demanda feta des d'Eivissa al govern de Provence. 4 dels 5 municipis de l'illa, tots excepte Sant Joan, que no pot afegir-se perquè no arriba al mínim d'habitants establert, presentaran mocions als pròxims plans per adherir-se a aquest pla. Aquestes mesures permetran escurçar els terminis per fer modificacions puntuals als plans d'urbanisme, que normalment serien de 2 anys, a poder rebre els primers projectes el pròxim mes de desembre. Escoltem el vicepresident del govern, Antoni Costa, i el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
La setmana que ve crec que es posaran les bases perquè hi pugui haver-hi a Eivissa i a disposició dels eivissencs milers de vivendes a preu limitat. Estan parlant de que tindran un preu entre un 30 i un 40% inferior en els preus de mercat.
S'ha dit, no és una solució immediata, requerirà d'una tramitació, però s'ha obert la porta, s'ha posat la pista de despegue perquè aquestes vivendes siguin realitat en un període raonable.
I a la segona sessió del debat de l'Estat de Formentera s'han aprovat propostes per elaborar un pla d'habitatge públic de lloguer assequible. També s'ha demanat més finançament pel Consell Insular i un repartiment equilibrat dels menors migrants entre les illes. Ens ho explica Elena Trinidad.
El Consell de Formentera elaborarà un pla d'habitatge públic de lloguer assequible en col·laboració amb la resta d'administracions i també incrementarà les inspeccions, ho explica Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera.
Tot pis o casa residencial que no tingui llicència turística que pugui anar en aquest mercat residencial serà essencial.
També s'ha acordat l'encàrrec d'un informe jurídic sobre l'Eivissa circular. Rafael Ramírez és conseller del Partit Socialista.
Pues ese informe es para defender si se vulneran los derechos de los ciudadanos de Formentera, porque la triple insularidad hace que el tener... No tenemos por qué tener, estar en ningún cupo. No es lo mismo la dinàmica de trànsit de Ibiza Formentera que de Formentera a Ibiza. No és lo mismo.
Així mateix es reclamarà més finançament al govern balear i estatal. Òscar Portas és el president del Consell i Llorenç Córdoba, el conseller no escrit.
Tots som conscients que viure a Formentera és molt més car que viure a una altra illa. També hem reclamat al govern de l'Estat que s'impliqui més amb els recursos per atendre els menors que acaben baix la nostra tutela.
Hi ha que compensar la triple insularitat de Formentera amb més finançament. Això és el que va quedar amb aquell decret i això és l'antecedent que tenim. El que tenim que fer ara és fixar-ho per totes les administracions.
Així mateix s'ha acordat, entre d'altres propostes, per unanimitat, demanar fer un repartiment equilibrat dels menors migrants entre les illes.
Precisament a Formentera, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim han rescatat 28 migrants que navegaven al sud d'aquesta illa a bord d'una embarcació.
La intercepció, segons ha informat la delegació del govern a les Balears, va tenir lloc ahir migdia a 0,2 milles al sud de la Menor de les Pitiuses. Des de principis de setmana han arribat a les costes de les Balears almenys 176 migrants a bord de 7 embarcacions. Des del començament d'any ja han arribat 2.297 persones.
Millores salarials, més promoció interna i una aposta per reforçar els recursos humans i tecnològics. Aquests són alguns dels avenços que inclou l'acord assolit entre l'Ajuntament de Palma i la majoria dels sindicats de la policia local per modernitzar aquest cos i actualitzar les seves condicions laborals.
El pacte contempla una revisió dels complements salarials de les diferents categories policials, amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'enguany. També preveu l'adequació de les places a les necessitats reals del servei, la reorganització dels efectius i la convocatòria de concursos de trasllat i processos de promoció interna. A més, el consistori es compromet a continuar incrementant la inversió en recursos humans, materials i tecnològics per millorar la capacitat operativa de la policia local. Primer tinent de balda, Javier Bonot, diu que forma part de l'estratègia per reforçar la seguretat ciutadana y modernizar el servei policial de Palma.
Ambas partes también, además, hemos acordado mantener un marco de diálogo estable durante los próximos meses, basado en una negociación de buena fe y también una corresponsabilidad institucional, además de la búsqueda de soluciones consensuadas que, sin duda, permitan culminar estos procesos de modernización y transformación previstos para la policía local de Palma, que sin ninguna duda es lo que los ciudadanos de Palma se merecen y esta ciudad necesita.
Els 30 dies de vaga de metges que han suspès més de 83.000 consultes hospitalàries i d'atenció primària s'han anul·lat, a més, 2.100 operacions quirúrgiques. Segons l'IBE Salut, les aturades van començar al febrer contra l'Estatut Marc que es preveu que reprenguin al setembre.
Una quarantena de metges s'han concentrat davant l'Hospital Mateu Orfila en la darrera jornada de vaga. El portavoi del sindicat mèdic Simeval, Claudio Triay, ha advertit que si no millora les condicions laborals, la sanitat pública tindrà dificultats per retenir professionals. I ha assegurat que la possibilitat d'una vaga indefinida continua damunt la taula.
Si deixem de lluitar per això, ja ho he dit, la sanitat pública està en risc. L'atenció dels pacients està en risc. I després els professionals també deixaran de fer feina perquè cercaran millors condicions.
El president social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes ha defensat que el treball no és una prestació econòmica, sinó que és una necessitat. El lleonès Alejandro Roa, que hi va prendre possessió com a nou president de la Sala Social del Màxim Tribunal de les Illes, ha agraït poder assumir aquesta responsabilitat després de 35 anys d'exercici de la professió, a més d'una dècada en el Tribunal Superior.
La justícia de qualitat
y destinada principalmente a los destinatarios, que son los ciudadanos y las ciudadanas de las islas, tanto en el ámbito de los trabajadores como de las empresas, y garantizar los derechos de seguridad social.
Precisament en aquest acte, el president del Tribunal Superior de Justícia, Carlos Gómez, ha volgut destacar, a més dels coneixements i experiències jurídiques de Roa, la seva capacitat de consens i diàleg.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Han tocat les 8 i mitja, repassam els principals titulars de la jornada. Tres ajuntaments de Mallorca celebren avui ple extraordinari amb només un punt a l'agenda, el canvi de batllia segons el pacte de govern signat a principi de legislatura.
El Consell, Sant Joan i Son Cervera tindran nou batlle o batlles des d'avui. I es dona la conjunció que per a tots ells serà la primera vegada que assumeixen aquest càrrec. Entre els batlles sortints, tots coincideixen en la satisfacció de la feina feta i que continuaran amb els projectes previstos com a regidors.
Això en una jornada en què també coneixerem els candidats de Coalició per Mallorca i del PSPSOE liderar la seva llista electoral per 2027. I de la plana de successos, dues persones han mort ofegades a les darreres hores a Menorca. Són una dona, una piscina particular de Calamblanes a Ciutadella, i l'altra és un home a la platja de Sombou.
S'investiguen les circumstàncies d'aquestes morts a l'espera dels resultats de l'autòpsia. Fallica Eivissa s'ha confirmat el primer mort per balcònic d'enguany, un jove de 29 anys que va caure des d'un setè pis a Sant Antoni.
Ha dimitit el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, per motius personals i familiars.
El substituirà la gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària, Georgina Brunet. Fernández va arribar a les Balears l'any 2019 com a cap de gabinet de la consellera d'Agricultura, Mae de la Concha, de Podem. Dos anys després va assumir la direcció general d'Agricultura i va mantenir el càrrec en Joan Simonet del PP.
L'Ajuntament de Sant Josep de Talaia haurà d'esbocar unes obres il·legals fetes a l'interior d'una mansió.
Són dues construccions de més de 300 metres quadrats que els propietaris no varen demolir fa 6 anys, quan una sentència judicial ho ordena. L'enderrocament costarà 140.000 euros públics.
L'Ajuntament de Palma i els sindicats pacten millores salarials i organitzatives de la policia local.
Han arribat a un acord per impulsar la modernització del cos i millorar les condicions laborals. Inclouen una revisió dels complements de les diferents categories, l'adequació de places i noves inversions materials i en recursos humans. El pacte ha estat subscrit després de mesos de negociació.
I encetam avui un nou episodi de calor que a migdia activarà la vista taronja al sud de Mallorca i groc a la resta de l'illa i a Menorca.
Es preveuen temperatures màximes entre 37 i 39 graus. De fet, Emergència recomana ingerir menjars lleugers i hidratar-se amb aigua, vestir en roba de tons clars i evitar l'exercici físic prolongat a les hores centrals del dia.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I faim ara un cop d'ull a les portades de la premsa escrita que es publiquen en aquest dissabte 20 de juny. Començam amb Última Hora, que destaca en el seu titular principal que Francina Armengol ha convocat el Consell Polític del PSIC per aclarir el seu futur. Tot apunta que anunciarà el seu adeu i Rosario Sánchez, com hem explicat a l'informatiu, prendrà el relleu.
A la fotografia de portada podem veure l'interior de l'hostal Corona, al barri Palmassà del Terreno, que està comprat per un inversor suec i que reobrirà segurament les seves portes amb un restaurant.
Temes completament diferents a Diari de Mallorca, que la seva primera plana destaca que les peticions d'estrangers per matricular els seus vehicles a Mallorca ha augmentat un 128%. Es preveuen més de 6.000 el 2026 com a resposta a la futura limitació de vehicles.
Carlos Burguera, el metge amb altes capacitats, que començarà a preparar-se al MIR en només 21 anys, ocupa la imatge principal.
A les Pitiuses, tant Diario d'Ibiza com Periódico d'Ibiza i Formentera duen els mateixos temes a les seves portades. En primer lloc, l'augment d'efectius de la Guàrdia Civil de cara a la campanya d'estrangers Estiu a Eivissa. El dispositiu es va presentar ahir a Sacoma. En les imatges dels dos diaris es pot veure un grup d'agents durant aquesta presentació.
També destaquen amb dos rotatius el fet que gairebé tots els municipis d'Eivissa s'acolliran a la figura de projectes estratègics residencials del govern, per tal de reclassificar sòl rústic per habitatge de preu limitat. Via ràpida a Eivissa per construir milers d'habitatges a preu limitat, titula el periódico d'Eivissa Formentera, mentre que Diario d'Eivissa, de forma molt similar, remarca que el Partit Popular anuncia que es poden construir milers d'habitatges a preu limitat a Eivissa.
Menorca Diario destaca que Sant Territo obrirà una unitat geriàtrica per trastorns mentals, ja que fins ara els majors de 65 anys no disposaven a l'illa de cap recurs residencial.
Recer per l'art, en la imatge d'una dona contemplant una escultura de Rashid Johnson, és l'altre destacat de la seva portada, amb motiu de l'exposició Directionless, que estrena a la galeria Heuser & Wirth.
I en l'àmbit nacional, tots els principals diaris han decidit apostar per exactament la mateixa imatge, la del rei Felip VI, amb la seva filla, la princesa Leonor, després que ambdós protagonitzessin un vol amb dos aeronaus de forma paral·lela damunt el Mediterrani. Se'l veu vestit de bar militar, mirant-se l'un a l'altre amb un somriure.
Més enllà d'això, el País destaca les reformes a Cuba. El País ha autoritzat la banca privada i ha eliminat els subsidis per la crisi econòmica i la pressió dels Estats Units, també. Les empreses estatals també s'obriran a inversors particulars.
La Vanguardia també dona protagonisme a la plana internacional, titulant que l'acord amb l'Iran posa a prova la relació dels Estats Units amb Israel. El vicepresident Vance advertint Netanyahu que no ataqui l'únic aliat que li queda al món.
Per últim, l'ABC ha volgut remarcar que càrrecs del PSOE reclamen que el partit s'allunyi de Zapatero. No pot arrossegar-nos, diuen literalment, segons el diari. No obstant, Sánchez continua recolzant la línia de donar suport a l'expresident.
8 i 36 minuts, a continuació, els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
He venido aquí como un jugador normal, pero salgo y dejo esa camiseta, ser una leyenda de un club grande como es el Mallorca, y eso no podría ser posible sin vuestro apoyo. Desde el parte más profundo de mi corazón, muchas gracias. Vuestro pirata os quiere mucho.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva aquí a IBETA Ràdio. Després de 4 temporades i mitja, ahir es va acomiadar, ho han sentit vostès, el pirata Vedran Muriqi, dels aficionats vermells que han idolatrat fins al darrer minut el carismàtic davanter Kosova. L'excol·legiador del Mallorca, del Real Mallorca, fitxa pel Fenerbahçe Turc per espai de 3 temporades després de marcar a la darrera campanya un total de 22 gols en Lliga i 58, és a dir, 57 en la competició domèstica i a la Copa al llarg de la seva trajectòria amb el conjunt vermell. També diu adeu al Mallorca el defensa Pablo Maffeo. El català se'n va a l'Olympiacos grec per petició de l'entrenador d'Espanyol José Luis Mendilibar, on jugarà la Lliga de Campions. El sentim parlant pels mitjans oficials del club grec.
La verdad que me siento muy contento, muy, muy ilusionado. Al final, pues que un equipo de estas dimensiones se interese por ti, pues es lo que un jugador de fútbol aspira, que es poder llegar a un club grande con la obligación de ganar títulos. Nadie me ha tenido que convencer para tomar la decisión.
El que fa el tècnic Martín de Michelis, una jornada més sense notícies a nivell oficial, és a dir, silenci absolut a Leipzig i també al Real Mallorca. I per altra banda, el Mallorca ja sap que des d'ahir el Centre d'Esports Sabadell serà un dels 22 integrants de la segona divisió de la temporada 2026-2027. Ahir va superar el Zamora al partit definitiu jugat a la nova Creu Alta per 4-0, superant l'1-0 en contra del partit d'anada jugat a l'estadi Ruta de la Plata. David Astals, futbolista cedit per l'UD Eivissa, va ser titular. L'1-0 ho va marcar un altre ex de l'Eivissa, Javi López Pinto, i el menorquí Rubén Martínez va celebrar l'accés de la banqueta. Per cert, un ex blanquiblau, perquè aquí tenen, entre cometes, premi per tothom. La jugadora de l'equip Balears, Miguelito, va jugar al partit i també va celebrar el terreny de joc amb la resta dels seus companys i els aficionats que van muntar la gespa tot d'una acabada del partit, l'accés al retorn a la segona divisió d'una història del futbol català, com és el Centre d'Esports Sabadell. Pel que fa al nou dia de competició a la Copa del Món, ahir es va tancar la jornada amb els Estats Units, Austràlia 0 al grup D. I d'aquesta matinada està en marxa el desè dia de competició. Marcadors ja definitius, Escòcia 0, Marroc 1 al grup C, Brasil 3, Haití 0, també en el grup C. I partit que s'ha jugat a les 5 de la matinada, corresponent al grup de Turquia 0, Paraguai 1. Una Turquia, la d'Arda Güler, que queda eliminada de forma matemàtica del torneig. En falta una jornada pel final de la fase regular, de la primera fase, volen dir, amb el gol del paraguaià Matías Galarza. El sentim.
Va ser inolvidable esto. Yo dije, este es el escenario más lindo del mundo. Están los mejores. Es un orgullo. Espero que Paraguay esté contento. Y gracias a todos los que confiaron en nosotros, al grupo, a los compañeros. Esta victoria es de todos. Y hoy se demostró que esto es Paraguay.
Tota una declaració d'orgull per part d'una de les figures de la selecció paraguaya i també molt criticada per la seva no alineació al primer partit. Avui a hora baixa juguen els partits Països Baixos, Suècia, corresponent al grup F, es juga a les 7, i a les 10 del vespre, corresponent al grup E, un decisiu per tots dos, Alemanya, Costa d'Ivori. I del combinat nacional d'Espanya, dic que avui farà la darrera sessió preparatòria prèvia al partit que demà jugarà a les 6 davant l'Aràbia Saudita. Un enfrontament que s'ha tornat transcendental després de l'ensopegada davant Cap Verd. Els de Luis de la Fuente necessiten guanyar per fermar la classificació i afrontar el tercer i definitiu partit de la primera fase davant Uruguai amb totes les garanties de poder ser primer de grup. Per això l'equip ha de recuperar el seu estil de joc i recordar que suma 30 partits oficials sense perdre. Ho diu Pau Cubarsí.
Yo creo que sí, que hay que confiar siempre. Al final venimos de 32 partidos invictos y yo creo que venimos de un gran trabajo años anteriores. Yo creo que no podemos bajar de esta dinámica, porque el fútbol ya sabemos cómo es, que a veces te da alegrías y a veces no tantas, pero yo creo que tenemos que seguir con la misma dinámica.
Penya Esportiva i Arenas d'Armilla juguen avui l'accent a la segona federació. Els de Ramiro González obtenen tot el seu abast per aconseguir l'objectiu. A l'anada van empatar 1 i es van mostrar per moment superior a l'11 rival que prepara l'ex davanter del Betis, Getafe i Granada, Jorge Molina. Així es va mostrar el tècnic de la penya, Ramiro González, als micròfons d'IVE3 Ràdio.
Yo viví uno y no lo viví en el campo, ¿no? O sea, yo ascendí con la penya, ¿no? Y yo quisiera... Lo que le digo a ellos, quisiera saber que esa felicidad que te guardas en la mochila de por vida, o sea, no estamos hablando de... Firmaría ascender y no entrenar el año que viene. Fíjate las ganas que tengo de ascender.
El partit arrencarà a les 8 del vespre i es podrà seguir a l'estreaming d'IVE3 Televisió. I parlant de la tercera federació, el veterà migcampista alemany Ulrich Tafeshofer, ets de l'Atleti Balear, juntament amb Dieguito Martínez i el golejador Aitor Pons, tots dos del Poblense, formaran part de l'ambiciós projecte esportiu de la Unió Esportiva Porreres a Tercera Federació. I Jaume Mut, malgrat el decet de categoria, serà l'encarregat de dur la nau porrerenca a bon part. El sentim.
I estic molt agraït a la directiva del Porreres que comptassen amb nosaltres per dur aquest projecte tan ambiciós per avant, un projecte que només té un camí, que és intentar tornar a la categoria que està l'any passat. Llavors, jo aquest repte em motiva moltíssim i creiem que podem ajudar en el club del Porreres que tornem allà on crec que se mereix estar.
Del capítol de baixes, 16 són els futbolistes que no continuen al club Porreres. I confirmada la seva continuïtat respecte a l'any passat, Rodi Cuenca, Albert Sastre i Xes Navaloni. De moment, Joan Antoni Suassi, del Cardassà, Diani Coli, Javi Sánchez i Xavi Bousa de l'Andràs, Diego Granados del Falanit, juntament amb Xèrif, Dieguito i Héctor Pons, són els nouvinguts a ses forques. I tancam el bloc d'esport amb motociclisme. A la jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Txèquia, celebrada ahir, cal dir que hi ha idèntica sort per nostres representants. A la categoria reina, Joan Mir va signar el setè millor temps, malgrat la petita caiguda patida durant la sessió, però sense conseqüències pel pilot balear. Pel que fa a Izangabara, Moto2, l'esportista de Cintioteria va lluitar per arribar a la zona noble, però finalment va acabar setè. Recordem que Guevara, el segon a la general del Mundial, i també recordem que l'ATP 250 Mallorca Champions 6 arranca avui amb la que és la seva sisena edició, amb el nom d'Estefano Tsitsipas, actual número 80 del món, i és número 3 al rànquing ATP i guanyador l'edició 2022 en el cartell de favorits. Amb aquest punt el deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge, 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
Encaram la recta final de l'informatiu matí amb notícies nacionals i internacionals. El jutge Peinado ha obert una altra peça en el cas de Begoña Gómez, en aquest cas en relació amb l'empresari Barrabés.
Es tracta d'una peça separada per uns presumptes delictes de prevaricació i de frau dels interessos de la Unió Europea, per suposades irregularitats en una sèrie de contractes sufragats amb fons europeus. En una interlocutòria que no ho deia, l'instructor ha demanat a la Fiscalia un informe sobre la tipicitat d'aquests fets.
El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a defensar la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat pel cas Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx valorades de més d'un milió d'euros.
Sánchez no ha entrat a valorar els regals que reben els presidents, però ha defensat que l'any 2007 no hi havia cap legislació que ho regulés i que, de fet, va ser el mateix Zapatero qui la va promoure. Són paraules de Sánchez des de Brussel·les.
En 2007 no existia una legislació que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta del gobierno. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó a partir del año 2008, precisamente con la Ley de Buen Gobierno.
Sánchez també assegura que presentarà pressupostos aquest any i que les eleccions seran l'any vinent. El president diu que manté l'ambició d'esgotar la legislatura de 4 anys i refredeixir la possibilitat d'eleccions anticipades.
I en plana internacional, malgrat el teòric alto el foc entre Israel i Hezbollah, continuen les tensions al sud del Líban amb més de 50 morts les darreres 24 hores. Així doncs, es manté la incertesa respecte a la viabilitat futura de l'acord de pau entre l'administració Trump i l'Iran per al cessament de les hostilitats i la reobertura així del pas d'Hormuz.
Israel es mostra escèptic a l'acord. De fet, el ministre de Seguretat israelià, Itamar Ben-Gavir, va afirmar ahir que per cada llàgrima d'una mare israeliana, milers de mares libaneses han de plorar. Tot el Líban ha de cremar, va afegir també, a la vegada que declarava que li donava igual el que diguessin els Estats Units.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Enguany són 190 els pagesos de Ciutadella que colcaran a les festes de Sant Joan. Entre ells sortirà per primera vegada en Joan Gené, un jove cavaller amb una discapacitat intel·lectual que es prepara per complir un dels seus somnis. Ens ho explica Blai Barber.
En Joan Jané, des que va néixer, està lligat a la terra i als seus fruits. Seguint els passos dels seus familiars, viu l'agricultura com una passió. També en té una altra de gran afició, que és colcar a cavall. Té discapacitat intel·lectual i enguany, amb 18 anys, serà la primera vegada que surt com a cavaller a les festes de Sant Joan. Com ell, vol que n'hi hagi més en un futur i que no hi hagi barreres. L'escoltam.
Si se fan, agafen molt d'esforç en fer les coses com faig jo, ho poden aconseguir. Des de petit era molt imperatiu i, bueno, estar de muntes cavall me llevava un poc així d'estar tot el temps en moviment.
En Juan José, son pare, va ser qui li va mostrar l'amor pel camp i també ha estat cavaller de les festes de Sant Joan. Està molt orgullós del fill, el sentim.
Molt, molt, perquè estic molt orgullós perquè de voler on t'ha arribat i el que pot ser. L'acompanyarem de ser que comenci fins que acabi. La veritat que amb nervis, perquè vulguis o no te poses nerviós, però jo sé que ell ho traurà i ho farà molt bé.
En Joan sortirà dia 24 al matí a Ciutadella i complirà un dels seus somnis, seguir els passos de molts altres cavallers que durant anys s'han entregat amb amor a les festes de Sant Joan.
I aquestes festivitats també es couen als forns i les pastisseries. Els obradors fan feina contra rellotge per tenir a punt els dolços més tradicionals de Sant Joan. I el que no falta a cap casa, amb una bona escudella de xocolata al costat, és la ensaïmada de Sant Joan.
I si hi ha un altre dolç que anuncia l'arribada de la festa, és la dolça de Sant Joan. La pastisseria Fullana fa des del mes de maig que n'elaboren. Estan fetes amb blanc d'ou, sucre, aigua i anís, i el procés requereix experiència i precisió. Rafael Fullana i Fel Fullana són pastissers.
La recepta tradicional diu que tenim que resar 3 Ave Maries antes de començar. I anant faguent perquè sempre vas venguent. També, la gent de Ciutadella en vol tenir.
I es menja per Sant Joan. El que ara la gent ja vol tenir a casa seua perquè fa polit, ja dona ambient.
I arriba una de les cites que anuncien l'imminent esclat de Sant Joan. Foc i fum aixeca el taló davant un públic rècord. Més de 1.000 persones veuran enguany la popular sarsuela ciutadellanca gràcies a les retransmissions que es faran en directe al cinema.
Es retransmeten dues funcions de la popular sarsuela ciutadellanca, la d'ahir divendres i la demà de matí. La iniciativa respon a la gran demanda que genera cada any aquesta representació, ja que les entrades per obrir al Teatre d'Esborn s'han exhaurit en pocs dies. Sentim Enrique Roig, programador dels cinemes Mos Negre.
Farem a dues sales i les persones que són moltes, que s'havien quedat sense poder veure la funció del teatre, pues ja està, de fet ja està bastant ple, en queden les darreres, així que jo crec que és una bona iniciativa perquè arribi a més gent.
Aquesta cançó, Tota l'alegria de la falanitxera Magrimalt, ens serveix per introduir la tercera edició de la Nit de l'Art de Manacor, que es celebrarà a nit. I és així perquè l'ha emprada per promocionar el seu espectacle Petjades, la companyia de dansa Netes.
Actuaran a les 9:30 del vespre en el marc d'aquesta nova mostra col·lectiva d'art manacorina, que enguany comptarà la participació de 47 artistes i institucions i 40 punts d'exposició. També servirà com a prolegomen de la vetjada artística, una instal·lació de teles de membres del col·lectiu Gin Art a un edifici municipal. Llorenç Carreras és el tècnic de cultura de Manacor. Declaracions als informatius de cada setmana d'Ivetes Ràdio.
Un grup que se diu el grup Gin Art, que diguem rememora en Llorenç Gin Art, se van apuntar per fer unes teles que se pengen de la balconada de l'edifici principal administratiu de l'Ajuntament.
La descoberta de la mostra col·lectiva de teles per part dels membres del grup Gin Art estarà amenitzada per un grup de jazz. Al marge d'això hi haurà també tallers per a famílies i la desfilada de moda inspirada en la Balanguera i la cultura popular de la dissenyadora Ariadna Lliteres.
La Torre de Canyamel torna a convertir-se aquest estiu en la seu del Festival Internacional de Piano, un cicle que compleix 12 edicions i manté el llistó alt, molt amunt, amb intèrprets internacionals de renom i en un marc històric excepcional, la Torre de Defensa del segle XIII, situada a Capdepera.
La inauguració del festival és avui mateix, a les 8:30 del vespre, a càrrec del pianista albanès Marvin Belli, amb un programa d'obres de Shostakovich, Schumann i Sreabhin. La virtuositat de les seves mans li han permès ser solista a les sales més prestigioses d'Europa i Àsia. El cicle, consolidat com una de les cites pianístiques singulars de Mallorca, continuarà cada nit fins dimecres que ve amb pianistes procedents de Rússia, el Regne Unit i la Xina, en repertoris que recorren des del barroc i el romanticisme fins a la música del segle XX. I a Menorca, l'art contemporani convida a reflexionar sobre la incertesa del món actual. La nova exposició de Hauser & Wirth, Directionals, reuneix 28 artistes internacionals en el projecte més ambiciós que la Galeria d'Art ha acollit fins ara. Fotografia, pintura, escultura... En total, una cinquantena d'obres com aquestes omplen aquest estiu les sales i els espais exteriors de Hauser & Wirth Menorca. L'exposició està comissionada per l'artista Rashid Johnson, que torna a l'illa 4 anys després de la seva primera mostra. Directionals reuneix 28 artistes de 10 països diferents i parteix d'una pregunta: com enfrontar un món cada vegada més incert? En lloc de donar respostes, les obres conviden el visitant a reflexionar sobre aquesta desorientació, des de mirades i llenguatges molt diversos. Marres Calvo és la directora de Hauser & Wirth Menorca.
És l'exposició més ambiciosa que han tingut a Hauser & Wirth Menorca. Llavors crec que és una exposició que interessarà a moltíssima gent i que tothom trobarà aquella peça, aquella obra que realment li arriba.
I ahir va ser el 5è aniversari de Propa Cultura, una xarxa de 56 programadors culturals que treballen conjuntament per afavorir la participació cultural a persones en situació de vulnerabilitat.
Durant el seu recorregut han facilitat més de 60.000 projectes culturals a tota la comunitat balear. Teatre, música, visites culturals i un gran programa d'esdeveniments que des de Propa Cultura faciliten l'accés al llenguatge i el preu perquè tothom pugui gaudir de la cultura. Maria del Mar Matas n'és la responsable.
Hem avançat molt, però queda molt de camí per recórrer, d'una cosa que és aparentment senzilla, que tothom pugui participar en igualtat de condicions a les propostes culturals del nostre territori. A dia d'avui encara això no és una realitat. Hem avançat, hem fet moltes passes i avui ho celebram, però queda molt de camí per recórrer.
I també vos explicam que la triu i cantant danesa Trine Dørholm rebrà el Premi Masters of Cinema a la pròxima edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. L'anunci s'ha fet avui.
Trine Dørholm és un artista capdalt del cinema i ha protagonitzat nombroses pel·lícules de culte com La Comuna, Reina de Corazones o Poison. Amb aquest premi, Dørholm s'afegeix a una selecta llista de guardonats de l'Atlàntida com ara Ken Loach, Juan Antonio Bayona o Judith Dench, entre d'altres.
I també vam explicar que després de la cancel·lació del Reggaeton Beach Festival, ara queda pendent el reemborsament de l'entrada de les més de 16.000 persones afectades. Davant de la suspensió d'aquest festival, que s'havia de celebrar els pròxims 18 i 19 de juliol a Mallorca, la companyia ja s'ha compromès a retornar-ne l'abonament íntegre.
Consum recomana guardar tota la documentació relacionada amb la compra i fer la reclamació per escrit. A més, les principals associacions dedicades a la protecció dels drets dels consumidors, com Consubal o Facua, recorden als afectats que no només tenen drets a reclamar la devolució, sinó també a pagaments pels danys i perjudicis derivats, com les reserves de bitllets de transport o d'allotjament. És Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
Tienen derecho a que les reintegren íntegramente el importe de las entradas. No se les puede deducir ningún tipo de comisión y además si venían de otras islas o venían de otro lugar y esto les ha supuesto otro gasto, la compañía tiene también la obligación de devolverle absolutamente todos estos importes.